Amb aquesta cançó de Mishima, qui més estima, estrenam Espai a Ràdio Illa.
També entenc que jo, si fos per elles, em podria estar podrint a l'infern.
Pardals al cap, una estona per parlar de filosofia i geopolítica i fomentar l'anàlisi i el debat al voltant d'una qüestió central.
De les dones i dels animals, com ens sentiríem?
I ho feim amb en Miquel Costa. Molt bon dia, Miquel.
Bon dia, Pepo. Tens el cap ple de pardals.
Bé, intentarem que surtin a volar.
Sí, obri la finestra.
I a veure cap on van.
Sí, o si es queden.
Avui, en aquest espai, pardals al cap, ens preguntam si el trumpisme és feixisme.
Sí, és un debat que no ve d'ara, ja ve de la primera etapa de Donald Trump, quan va guanyar la primera vegada. És una conversió que es fa en un sentit o en un altre. Hi ha una sèrie de pensadors i de persones que pensen que sí, que se li ha de dir feixisme, que no s'han de buscar eufemismes, i n'hi ha un altre tipus de gent que diu que no, que en tot cas això és pervertir i desgastar el terme feixista, que ell és un altre tipus de moviment i que potser inclús no és ni un moviment, no? Però hi ha un cert debat al voltant de si li podem dir feixista a Donald Trump, o sigui, li podem dir, però si se li pot dir amb raó, amb fonament, perquè és una mica el que intentarem, no? Mirar què s'ha dit d'ell, què ha fet, què han fet els feixistes, i esbrinar a veure si se li pot dir tranquil·lament o no.
Bé, podríem començar plantejant-nos qüestions, diguem-ne, principals ja de concepte, no?
Sí.
El trumpisme.
Sí, a veure, el trumpisme, com dèiem abans, no, és, ens podríem plantejar si existeix o si és només les barrabassades que fa una persona que es diu Donald Trump, no, que ens agrada molt això de posar ismes, no? Però, en tot cas, sí que és cert que, així com ja ho anirem al feixisme històric, no, que el tenim ubicat en un espai temporal diferent, però el trumpisme o les polítiques de Trump neixen amb Trump, no? O sigui, no quan ell neix, que entenc que de petit, no? Sí. Crec jo... Tu te l'imagines de petit en Trump o no?
Difícil.
Jo me l'imagino, o sigui, de petit, me l'imagino com d'un metro, no? És a dir, com si agafassis i la petitassis i seria així, amb el mateix flequill. No em despistis, bé, perquè tinc el cap ple de pardals. En Trump, les polítiques de Trump, ja dic, neixen quan Trump accedeix per primera vegada a sa presidència. I es basen en, bueno, en una sèrie de qüestions com és un populisme autoritari, no? Hi ha com a mínim aquesta imatge de que el poble ha d'anar davant, no? És un populista, arengues en el poble perquè siguen els primers, una part del poble.
Amèrica quan... ha d'anar davant, no?
Sí, i els americans blancs, no? En tot cas, si extens una mica el significat, però hi ha aquesta aposta per un populisme autoritari. És un nacionalisme excloent, que això també ja veurem que és, forma part també dels feixismes, és a dir, els blancs primers, els nostres primers, una part, els meus primers, sobretot, no? Hi ha estèticament i pràcticament una antidemocràcia latent, és a dir, hi ha una falta, uns atacs a les institucions, tant físics com... Estem parlant del trumpisme, de
sí,
moment.
Sí, sí, no? Mitjans de comunicació.
Mitjans de comunicació. Aquesta apel·lació directa a sa massa, no?
Institucions internacionals.
Exacte, sí. És d'avaluar tot allò que no et dona sa raó, tant si és una gran institució que és molt antiga com si s'acaba de fundar.
Des de
si...
Nacions Unides?
Sí, exactament. Sí,
fins
sí.
A l'Organització Mundial del Comerç?
Sí, sí, en tot.
O la de Salut?
Exacte, o de la veritat, si anem a buscar la darrera part, que és particular, també per un moment històric, del trumpisme, que és aquesta aposta per la postveritat, que no és una altra cosa que la mentida que decideixes creure't, no? És a dir, no, la dicotomia veritat o mentida deixa d'existir, ara hi ha les mentides que ens volem creure, no? I apostar per un tipus de notícies que encara que la gent sap que no són certes, no li interessa que no siguin certes, sinó és allò que vol que sigui cert, no? Però que apoya la seva religió, podríem dir.
I tot plegat fonamentat amb aquesta... amb aquest relat que fa ell, no, de algunes institucions internacionals, a més, que porten molts anys de trajectòria, per exemple, Nacions Unides, no,
sí,
que suposadament estarien defensant els interessos d'una èlit.
Sí, exacte. És també antielitista, no? Igual que és anti-institucions, no? Abans hi havia com... les institucions eren sagrades, no? Els parlaments... Ara hi ha com un desprestigi. Desprestigiant això, ell és el rei. No?
Sí, però és curiós, perquè en la seva investidura veiem també una èlit tecnològica,
sí,
al seu voltant, de grans empresaris.
Exacte. Sí, bueno, això forma part d'aquesta aposta també per les fake news i per fer un relat. No? És això que des de fa temps es diu de conquerir relat. Per conquerir els poders de conquerir el relat. I els relats es creen, no? No surten de la gent, moltes vegades es creen i després s'escampen, no? De moltes formes. Això és una mica, com que és una secció curta, vull dir, podríem profunditzar molt en què és el trumpisme, però té aquests elements, no? Populisme autoritari, nacionalisme excloent, antidemocràcia latent, ús de la postveritat, desprestigi d'institucions, no? Tot això d'aquí està en Trump. Anem cap a feixisme. No sé si tothom té més o menys clar, com a mínim històricament, què ha significat el feixisme. El fundador, o sigui, si anem a mirar la inspiració del feixisme, arribant fins a l'imperi romà, des del fascio, que significa aquest feix, era d'alguna forma eren aquests grupuscles que lluitaven en favor de l'Estat, no? Té aquesta inspiració i neix a Roma, no? De la mà de Benito Mussolini, de fet.
Mira, aquí el tenim.
Ah, mira'l.
Discoptante actualità è quello razziale. Anche in questo campo noi adotteremo le soluzioni necessarie.
Solucions necessàries al problema racial, déu-n'hi-do, un discurs que va fer l'any 1938 davant d'una gran massa que ara sentíem aclamar-lo.
I que podríem escoltar-lo ara. Sense,
a Trieste.
No? A on?
A Trieste.
Que triste, no? Sí, sí. Hi ha alguns discursos que estan gravats a Benito Mussolini en alemany, vull dir, es va trobar amb Hitler i parlava alemany. Crec que llegint, però escolta tu, tireu d'un alemany perfecte. Val, el feixisme, tothom ho sap, neix amb la figura de Benito Mussolini, en aquest context de crisi social i política després de la Primera Guerra Mundial. Mussolini funda el Fasci di Combattimento. No sé si ho he dit bé, Pepo, tu que parles italià. Fasci di Combattimento.
Crec que t'han sortit prou bé.
Sí, no? Això és el 1919, que és un moviment bàsicament ultranacionalista que propugna un autoritarisme, militarisme i, una altra cosa molt important, una repressió ferotge de l'oposició, l'oposició política, s'entén.
És que hem d'anar tots a una.
Hem d'anar tots a una. És el que es demana ser, per això es fan aquestes crides a massa, no a l'individu, sinó a la massa. No? Sent una massa són més forts, tots units. Encara que alguns no vulguin estar units, hem d'anar tots units. Després d'aquesta marxa sobre Roma de l'any 1922 s'estableix, després, bueno, ja sabem com acaba aquest home i tota la seva família. Al final, en aquest, no sé si dir pobre home, però en aquest home li fan sa llei pagesa.
Sí, sí, va acabar, doncs, en aquest cas, doncs, linxat i penjat de l'inrevés en una benzinera al nord d'Itàlia.
Exactament. Ell i tota la família es van assegurar que no en quedàs rastre. Saltam a una altra pata d'estricorni, que és Hitler, no? És a dir, el règim nazista, no? El règim nazista té una particularitat que la diferencia una mica del feixisme d'Itàlia, que és que propugna una raça superior, la raça ària, no? I fixa't que si anem a buscar en el document històric en què es basa per propugnar una raça superior, ja saps que quan tu vols fer una teoria has d'anar a buscar alguna real així, si sí, són entre els grecs o entre els romans, millor. És un llibre que va escriure Tàcit, que és un historiador romà, segle I abans de Crist, que escriu un llibre, és aquell moment en què l'imperi romà està expandint-se per tota Europa, arriba fins a Alemanya, el que ara és Alemanya, sí. Els germànics, aquelles tribus germàniques, i s'aturen allà perquè no poden, són els límits, no? Cap al nord de l'imperi romà. I en aquest moment Tàcit escriu un llibre, el que es diu Els germànics, o Germània, o alguna cosa així, on diu que els, és molt curiós perquè diu que aquelles tribus de germànics que hi ha per allí són tan antigues com el propi planeta Terra, no? I que, a més, no han arribat allí de cap lloc. Vull dir, ell entén, Tàcit, que si estan allí és perquè han nascut,
hi han
perquè
set.
Ningú li pot agradar aquella terra amb aquella llum i amb aquell temps que fot allí, no?
Clar,
ell ve d'Itàlia, vull dir.
Venien de la península Itàlica, tu diràs.
Ve de Roma, no? En tot el Mediterrani. I fa... I amb aquestes elucubracions de Tàcit del segle I abans de Crist, s'agafa el nazisme per autorreferir-se com una raça superior, no?
Sí, una raça superior que, a més, tenia dret i quasi obligació d'expandir-se, no? Per tenir el seu espai vital.
Exacte. És una de les altres claus que té el feixisme alemany, que té unes ànsies d'expansió com no té cap altre. No va tenir tant el feixisme italià i no el va tenir tampoc espanyol, que ara el tocarem, no? Després, bé, l'altre vell conegut el tenim més prop. De fet, encara l'estem enterrant, o desenterrant. Franco, no? El franquisme, el feixisme espanyol, que és d'inspiració italiana, que neix l'any 33 amb, com es diu, Primo de Rivera, no?
Sí.
Funda el partit el feixisme, funda, ara no tinc el nom,
Falange Espanyola,
aquí,
no?
La Falange, exactament. Després la Falange es fusiona amb altres partits durant la guerra i s'acaba establint aquest partit únic de caràcter, ningú ho pot dubtar, feixista, no? Franco té, o sigui, el franquisme, el feixisme franquista, té una connotació molt marcada, que és la relació amb l'Església. És un...
Nacional catolicisme.
Exacte, és un ultranacionalisme catolicista, de caràcter catolicista, cosa que altres no n'hi ha tant. Hitler el té més en sa raça, Mussolini més en su poble, però al final són factors comuns que fan que el feixisme històric, amb aquestes tres ales, es va desplegar durant la primera meitat del segle XX. Alguns amb més sort que altres, Mussolini ja hem dit com va acabar, Hitler també li van fer un judici perquè havia que fer un judici, però també li van fer sa llei, i Franco no.
Va morir al seu llit.
Va morir tranquil·lament i, de fet, encara està... Una altra de les característiques del règim franquista és un poder molt fort en les forces militars. De fet, si ho mires, quan es parla de si continua avui en dia el franquisme, que és un altre debat, però quan es parla d'això, sí que veus que actualment hi ha com un poder militar molt fort, no? Que inclús a vegades amb sortides de to importants, vull dir que això encara es manté, a part de Casa Real i altres institucions purament franquistes, no? Però aquest poder militar interior, això sí, de portes cap endins,
sí,
poble primer...
Amb un, el que deies tu, amb un relat, amb una narració al respecte de que és el garant de la llei i l'ordre.
Exacte, exacte. I fixa't que també hi ha diferents pensadors, si vols ara fem un repàs, que han analitzat on... quines són les qüestions ideològiques del feixisme. Per exemple, mira, començant per el primer de tots, perquè Mussolini era un pensador també.
Sí, sí.
Pensava el que pensava, però era també un pensador, no? Ell deia, tot està dins l'Estat. Res fora de l'Estat. Res contra l'Estat. Per tant, tancant portes, ens organitzem aquí i contra l'amenaça externa a resistir i si fa falta...
Clar, i qualsevol dissidència ja...
Exacte.
És contra l'Estat, per tant estem...
Exacte.
Legitimats a actuar-hi en contra.
Exacte, perquè hi ha aquest organisme central i poderós que tothom ha de respectar, doncs si estàs a favor com si no, no? Com sigui. Per tant, aquest és un condiment molt important. Llavors, Umberto Eco, que més enllà d'escriure grans novel·les, era un gran pensador i li va tocar viure el feixisme de jove. En un assaig que es diu El feixisme etern, descriu que el feixisme té un caràcter camaleònic.
Sap adaptar-se.
Per tant, això ja és una mica inquietant, per la raó que estem debatint avui de si és trumpisme o és feixisme. Umberto Eco diu que té aquest caràcter camaleònic i que pot adaptar diverses formes. De fet, en un dels seus llibres identifica 14 característiques del feixisme. Entre d'altres, parla d'esculta la tradició del poble, es rebuig cap a la modernitat, això sí que no ho té Trump, i la por a la diferència, bàsicament, la por al diferent, la xenofòbia, d'alguna forma, no? Tenim Hannah Arendt, no sé si ho pronuncio bé, que és una gran pensadora, segurament de les veus més prestigioses quan es parla d'autoritarismes i d'anàlisi política en aquest sentit, una filòsofa alemanya d'origen jueu.
Sí, que es va exiliar als Estats Units.
Que es va exiliar als Estats Units i que va escriure moltíssim sobre el fenomen que li va tocar patir, no? I ella parla, diu moltíssimes coses, analitza els moviments totalitaris que sorgeixen i diu que sempre són en societats atomitzades, no? Que hi ha d'haver una atomització.
Atomització vol dir, en realitat, divisió.
Sí, una divisió marcada, una dicotomia marcada.
Això ens connecta molt al món d'avui en dia. Ho vull dir, sí, perquè també estem atomitzats segons la nostra perspectiva de la realitat. A través de la xarxa social ens arriba allò que l'algoritme considera que ens agrada. Sí. Al final creiem que la realitat gira al voltant del que nosaltres pensem.
Sí, i normalment atomitzats de manera pobra. Vull dir, no hi ha molts àtoms. I al final aquesta pobresa és el que fa falta per una societat de consum ràpid. O sigui, tot es consumeix ràpid. També qualsevol cosa, notícies, tot. Hi ha una cosa molt important que diu Hannah Arendt, és que crec que és en La banalitat del mal, un llibre que va escriure, que explica que el que fem molt sovint és pensar que el mal és una persona, per exemple Benito Mussolini, que fa el mal i que ja està, i que aquest és el culpable i ja s'ha acabat. Però ella diu que més enllà d'una acció concreta, d'un malvat concret, realment les majors desgràcies que pateixen els pobles s'escampen amb una suma de petites accions i, sobretot, amb la indiferència d'una gran majoria. I això em sembla que és molt, molt actual, no? I ho podem veure cada dia. Sempre, vull dir, hi ha una espurna, evidentment, hi ha algú que assumeix el lideratge d'alguna política, però llavors hi ha un silenci. No? Si no m'afecta, què he de xerrar? Em buscaré problemes.
No, jo sóc un funcionari, faig la meva
feina.
Allò
no m'afectarà. No?
De fet, aquesta teoria la va traçar arran de presenciar com a corresponsal d'un diari nord-americà el judici a Adolf Eichmann, un dels responsables de l'Holocaust, en què ell precisament es va mostrar davant del jurat, en aquest cas del judici judici fet a Jerusalem, doncs senzillament com un complidor, un funcionari complidor de la seva obligació, que estava tot el dia ficat entre arxius.
Un bon funcionari.
Eficaç.
Eficaç. Un estatista, no? Això que diuen ara. Per tant, han fet una pinzellada molt ràpida, hem definit una mica les característiques del feixisme, hem definit una mica el trumpisme, se'ns obren nous interrogants, podríem parlar de si el trumpisme és un fenomen global, perquè té com reaccions similars en altres...
Home, simpaties n'està traçant. Brasil, sí. Bolsonaro, Itàlia, Meloni, Hongria, Orbán...
Sí. França també té amics.
Sí, inclús a Rússia, ara no està tan de moda ser amics dels russos, però en el seu dia també havia traçat simpaties amb Putin.
Sí, traces simpaties que li facin falta. També crec que l'únic representant d'Espanya va ser Abascal, que hi va anar a la seva presa de possessió, no? Avui ho té molt clar, juntament amb el seu amic, el milionari que encara no em surt el nom,
Elon Musk,
no? que entre tots volen definir què ha de pensar sa gent. Què ha de pensar sa gent, volen definir. I de fet també podem veure, es fa una relació sempre molt, molt, molt típica de dir, però és cert que també que la democràcia no és un antídot contra el feixisme, no? De fet,
la democràcia no és un antídot contra el feixisme.
No necessàriament.
Home, és a dir, Alemanya.
El règim democràtic de per si no és un antídot. Segurament aprofundint en el que hauria de ser la democràcia, sí que ho podria ser, però tal com és avui, tu ho has dit, no?
Mira, Alemanya... Als anys 30, Alemanya va arribar al poder al partit nazi a través de les urnes.
És una manera. Tu arribes... Ara ja no està de moda entrar... No sé qui ho va dir, això. No sé si va ser Rufián o algun d'aquests. Diu, ara ja no està de moda entrar amb pistoles. Ara es fan altres tipus de cops d'estat, no? S'accedeix. I una forma, la via democràtica. Què passa? Que ens molesta el que pensa la gent? Li canviem l'opinió. De fet, Aznar se li va trobar una conversa no sé on, on demanava ajuda en els seus anys en Bush per canviar l'opinió pública d'Espanya. És brutal.
Això ho veiem avui en dia, per exemple, a X, a l'antic Twitter, com doncs es bonifiquen segons quins arguments i com es penalitzen uns altres. Ho hem vist, per exemple, amb incidents de caràcter xenòfob a Anglaterra, recordem. Durant l'estiu va haver-hi un incident i de seguida a la xarxa social X es va doncs, divulgar el rumor de que havia estat un refugiat sirià que hi havia doncs, portat a terme, o en aquest cas un acte criminal, cosa que era mentida, però ja allò va desencadenar una onada d'atemptats racistes al Regne Unit.
Sí. Hem vist desinformacions d'aquest tipus a Formentera fa poc, és a dir, surt una notícia, evidentment, d'entre de centenars i centenars que arriben allà, es diu que hi ha un problema, de sobte surten una sèrie d'informacions que són absolutament falses, que sap, que dibuixen, que han dibuixat Formentera com un espai on hi havia pràcticament una guerra civil, i primera molta gent no diu res, i altres que saben que, és, que no és cert, ho converteixen, no? No sé, hi ha arguments a favor de que el trumpisme és feixisme, n'hi ha d'altres també potser en contra, és el que dèiem al principi, no? Si dius que el trumpisme és feixisme, t'acusen de banalitzar el feixisme que va causar tota aquella desgràcia, no? Però si dius que no, et diuen que estàs blanquejant el terme. Tu què en penses? Quina postura t'agradaria defensar? Que el trumpisme és feixisme? M'hauràs de dar arguments, eh?
Sí.
O que no ho és. Va, tu tries.
A veure, jo crec que és més fàcil defensar la postura de que no és feixisme.
És més fàcil defensar-la i, per tant, la vols defensar?
No especialment, però haurem de fer el paperet, no? Però,
vinga, sí.
Però va...
Pots fer l'advocat és viable, també.
Arguments en contra de que Donald Trump és feixisme. Per començar, doncs, ha accedit al poder mitjançant les urnes.
Sí.
I, de moment... aparentment, clar, porta 3 setmanes al poder, doncs està doncs, respectant el manament de la llei.
Sí. Un argument a favor de que sí, que el trumpisme és feixisme, és aquesta desconfiança radical i aquest desgast cap a les institucions democràtiques.
I les fa constantment, a més, amb declaracions constants.
Sí.
Així és. De fet, aquesta
setmana, aquest clima, no?
Aquesta setmana hem vist una prova, el seu deliri al respecte de la seva projecció per Gaza, no? Que vol convertir-ho en manera de Riviera de l'Orient Mitjà, desatenent tot el corpus jurídic de resolucions de les Nacions Unides.
Sí, se les passa...
Clar, però què diu? Diu, home, és que amb aquest corpus jurídic, la seva argumentació, portam dècades i dècades amb el mateix problema i cada vegada és més gros.
Sí, i com si estem... Fa aquesta aposta, que també hi ha una demanda molt grossa d'això, per una resposta simple. Una resposta simple. Simple i que capi en un titular. I
que
sobretot
ràpid.
Que sigui que mira, a quin estem tu i jo parlant, no?
S'entén ràpid. Sí, sí.
S'entén ràpid i arriba a tothom. I això és també una característica. Va, seguim. Més arguments en contra de dir-li feixista a Trump.
Clar, imposició, diguem-ne, del seu dogma per la força. De moment veiem que, en el cas dels Estats Units, doncs hi ha llibertat de premsa, hi ha organitzacions civils molt crítiques amb el poder.
Sí. Sí, potser perquè no té més remei, és a dir, aquest culte cap a ell mateix, cap a la seva persona, que és típic també de règims feixistes, i és, els atacs a la premsa hi són, els atacs a la oposició...
Ells s'emparen la llibertat d'expressió.
Sí, clar, no
sempre... Clar, jo dic que el New York Times i el Post són tots uns venuts.
Sí, exacte, vull dir, llibertat d'expressió, i per tant jo, com que tenc els canals d'informació que arriben a tothom, la meva llibertat és igual que la teva, que no arribes a ningú.
Ah, i els jutges que em van investigar per haver subornat una actriu porno o haver fet un abús sexual a una escriptora fa 10 o 15 anys, també són uns jutges que em persegueixen políticament.
Exactament, és la victimització també, que és molt important perquè esteu sequi et doni suport, facis el que facis. Per tant, no hi ha aquesta destrucció, però l'ataca.
Molt bé, hem dit respecte, ni que sigui amb els seus, de moment, doncs, a les institucions garantistes del seu país, ha accedit al poder mitjançant les urnes, així mateix, doncs, de moment, no imposa per la força doncs, la seva doctrina. Quina altra? expansionisme. Home, aquí ho dic perquè de moment tot és de boquilla, però clar, està parlant de fer-se amb Groenlàndia, està parlant de fer-se amb Canadà i amb Panamà.
Sí, ell sí que té un expansionisme que també és típic del nazisme, aquest expansionisme també era, no? Però sí que no és tan típic d'altres, en aquest cas és veritat, l'expansionisme és clarament, depèn de com, també, perquè de fet ell està reformulant el mapa, aquesta és una secció de geoestratègia i de geopolítica i també en parlarem a vegades, ara no és el cas, però vull dir, les relacions internacionals les estan caminant cap d'una manera prou diferent.
Home, ja, sí.
Vull dir, és un expansionisme, no, ell tanca fronteres, de fet, la guerra dels arancels i tot això ho és, però d'alguna forma, el que tu deies, Groenlàndia, mira el que ha dit, de gata, mira quin animal ha dit, no? Per tant, evidentment, Estats Units no pot perdre els seus fidels que té a zones estratègiques.
De moment està...
Està molt, molt apretat.
De totes formes, escolta'm, està anunciant mesures que en el cas de que realment les porti a terme, de moment les està anunciant. Hmm. Home, estem parlant de neteja ètnica en el cas de Gaza. Això sí que ho podríem identificar amb el feixisme. O sigui, estem parlant de desplaçar gairebé 2 milions de persones de la franja de Gaza de forma obligatòria, treure'ls de casa seva, de la seva llar, del seu bressol, i portar-los a altres països que, a més, de moment, estan completament en contra d'assumir aquesta població. Jordània, Egipte...
Però ara m'estàs fent arguments a favor.
Ja, és que no puc evitar, perdona.
Per tant, jo te'n faré un, si vols que... Jo crec que hi ha elements tant en un costat com a l'altre. Es pot dir que té molts elements que sí, que són comuns en el feixisme, que sí que actua a vegades com un feixisme, com un feixista.
No hem parlat tampoc del tema de les deportacions massives i les redades que està portant a terme en poques setmanes que està al poder als Estats Units a tota la massa migrant irregular.
Sí, exacte, que podríem associar-ho amb el seu feixisme, amb el seu tractament que es va fer en els jueus. En aquell cas se'ls carregaven, aquí els deporten, ja ho veurem. Té moltes similituds, però no ho sé, tu què en penses, Pepo?
Jo penso que hem d'anar molt alerta, Miguel.
Hem de dubtar, no? Anem molt alerta.
I molt alerta.
Amb qui? Amb què?
Molt alerta també amb els discursos que anem integrant, a poc a poc. No? Perquè a fila de tant sentir-ho, igual, mira, que parlàvem del nazisme, Goebbels potser tenia raó, no? Que quan un concepte repeteix 1000 vegades, al final s'acaba integrant.
Sí, però què fas? No repetir-lo i suavitzar-lo? És que a vegades... S'ha d'anar alerta, sí. Però a vegades es té por de dir certes coses i també, ara agafo una mica, hi ha aquest blanquejament, no? També sobreviu algunes polítiques perquè no ens atrevíem a donar-los nom, no? No ho sé.
A El País, avui mateix, titulen un editorial al respecte de la proposta de Donald Trump a Gaza, això es diu neteja ètnica.
Sí, es diu així, sí. És una proposta de neteja ètnica.
Miquel Costa, ha estat un veritable plaer avui tenir-te en aquesta primera edició de Pardals al Cap, que volin ben lluny i que ens portin a nous horitzons, i t'esperam en 2 setmanetes.
Molt bé, Pepo, moltes gràcies.
A tu.